Són les 8 i 38 del matí. Fa una estona us ho explicàvem, que el Regne Unit acabava d'aprovar la vacuna que s'havia elaborat a la Universitat d'Oxford i la farmacèutica AstraZeneca. Es tracta, de fet, del primer país que dona llum verda a aquest prototip. L'Agència Britànica del Medicament creu que els estudis que s'han fet fins ara avalen aquesta seguretat. I a aquesta hora del matí tenim en línia el Daniel Prieto Alhambra, sabeu que és catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Daniel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per atendre la trucada de RAC1. Daniel, avui és un molt bon dia, no suposo?
Sí, és una molt bona notícia i una notícia que esperàvem per aquesta setmana.
A veure, Daniel, perquè ens entenguin els oients, què implica aquesta aprovació ara?
Doncs aquesta aprovació implica que la vacuna d'Oxford AstraZeneca estarà disponible per utilitzar-la per ús humà, per vacunar persones. El Regne Unit, de moment, presenta un precedent del que esperem que passi en les properes setmanes a Estats Units amb la FDA i a Europa amb la EMA.
I això, efectes pràctics, quan ho veurem en els hospitals? És a dir, al Regne Unit, quan es podrà començar a vacunar amb aquesta vacuna d'Oxford?
Mira, l'avantatge principal d'aquesta vacuna respecte a les altres és que justament no cal posar-la als hospitals perquè és una vacuna transportable amb neveres normals que pot guardar-se en un frigorífic dels que tenen a tots els centres d'atenció primària i gairebé a totes les ambulàncies, així que és d'esperar que a partir de demà mateix es pugui començar a fer vacunacions en la comunitat en comptes d'haver-se de fer en centres especialitzats o en frigorífics especials, com sabeu, demanen la de Pfizer-BioNTech.
Quantes dosis hi ha produïdes ara mateix d'aquesta vacuna?
Aquest és un dels altres avantatges d'aquesta vacuna. Un dels acords que va establir la Universitat d'Oxford quan va cedir la patent a AstraZeneca i els drets de producció és que es començaria a produir vacuna a risc. Això vol dir que estan produint-les des de l'abril-maig, sense saber quin seria el resultat dels estudis, i hi ha més de 1.000 o 1.500 milions de dosis ja preparades i llestes per posar a la gent. Així que hi ha moltíssimes dosis pendents i disponibles.
Perquè ens entenguem, aquesta vacuna, ara amb el que explicaves ara de la seva facilitat a l'hora de distribuir-la, a qui se l'aplicarà primer? És a dir, és més útil, per exemple, posar-la a la població en general i reservar les de Pfizer o Moderna per hospitals, per exemple?
Això és una cosa que cada país dependrà una mica del sistema que es decideixi, segons cada sistema de salut, que és el millor o el més eficient per fer vacunacions. L'avantatge d'aquesta vacuna és que és molt més fàcil de manegar i la logística que implica és molt més senzilla. Llavors pots arribar a tots els estrats de la població. La vacuna prèvia, la de Pfizer-BioNTech, té els problemes de logística que hem dit i també que no n'hi ha suficients, com sabeu, no hi ha suficient per tota la població, ni tan sols dels països que estem començant a vacunar primer. Així que aquesta vacuna canvia el joc completament perquè hi ha dosis suficients i se'n poden produir moltes més, per suposat, per cobrir tots els estrats de la població i tots els països del món, que aquesta és una altra cosa molt important. Si només vacunem els països rics, seguirem veient variants d'altres països com estem veient en el Regne Unit mateix i estarem encara a risc que sortin més variants del virus.
Són dues dosis també aquesta vacuna, Dani?
Són dues dosis, hi ha un segurament ho heu llegit, hi ha un subgrup de l'estudi d'efectivitat de 12.000 sí. persones, hi ha unes 3.000 que van rebre mitja dosi en la primera injecció en comptes d'una per un problema en la producció i sembla que l'efectivitat amb aquest subgrup és igual o més gran que amb les dues dosis senceres, així que s'està fent ara estudis per veure si es pot donar mitja dosi i una dosi, però de moment l'aprovació imagino que serà per donar dues dosis senceres perquè la majoria dels estudis s'han fet amb dues dosis.
I quants països tenen reservades dosis de la d'Oxford?
Jo crec que d'aquesta la majoria de països que jo conec o amb els que col·laboro tenen dosis reservades. Estats Units, l'Unió Europea, el Regne Unit, Austràlia, el Japó, Canadà, tots aquests països n'han reservat.
I en aquest sentit, per tant, hem d'entendre que part dels oients que ens estan escoltant és probable que en les properes setmanes o en els propers mesos rebin aquest tipus de vacuna, no?
Sí, per suposat. I un dels avantatges que potser no hem parlat prou i que són una mica més de coneixement especialista sí. és que aquest és un tipus de vacuna diferent i, per tant, les contraindicacions que puguin aplicar les altres vacunes no apliquen a aquesta i viceversa, i per tant pot ser que aquestes vacunes, al tenir més opcions, ens dona més joc per vacunar més població.
Perquè quina és la diferència amb la de Pfizer i la de Moderna?
Les vacunes de Pfizer i Moderna són vacunes de RNA missatger, són vacunes en les quals s'injecta aquest RNA i això genera que el nostre propi cos generi la proteïna i els anticossos, mentre que en aquest cas el que es fa és injectar un virus, un adenovirus atenuat, un adenovirus que no té capacitat de replicar-se ni de fer infeccions, en el qual se li ha inoculat o se l'ha fet que generi aquesta proteïna del coronavirus, i és el mateix virus que injectem el que fa que creem anticossos contra aquesta proteïna spike o espina. Mm-hmm. Per tant, són mecanismes de funcionament molt diferents, i això implica que puguin tenir potencialment un perfil d'efectivitat, de seguretat i d'ús en diferents poblacions molt diferent, també.
Mm-hmm. I quan parlem del Regne Unit i parlem del coronavirus, aquests últims dies ho estem fent per aquesta nova onada que s'hi està vivint, que està afectant d'una manera important, ens ho ha explicat el Sergi Forcada també des de Londres, i aquesta nova soca que aparentment sembla que és més contagiosa. Dani, aquesta vacuna també és efectiva amb aquesta soca?
El que diuen els especialistes, això és una pregunta més per viròlegs que no pas per mi, però el que diuen els especialistes és que semblaria que en principi les mutacions que hi ha hagut en la proteïna espina, que és la proteïna contra la qual produirem anticossos amb aquestes vacunes, no són suficients per pensar que aquest virus, aquesta nova soca, escapi el mecanisme immune de la vacunació. És molt important pensar, però, que això en algun moment podria passar. És a dir, si quantes més infeccions tinguem i com més temps aquest virus estigui rondant, més probable és, per pura estadística, que en algun moment faci una mutació que se'ns escapi de la vacunació i que s'hagi de repensar tota l'estratègia de vacunació. Jo crec que és molt important ara mateix pensar que aquestes vacunes el que porten és llum al final del túnel, però que el túnel encara durarà com a mínim un parell de mesos, si no 3 o 4, i per tant hem d'estar encara molt atents i molt curosos amb aquest virus, perquè aquesta soca nova sembla que efectivament la transmissibilitat és més alta, i aquí al Regne Unit està la cosa bastant crua.
Doncs aquesta és la reflexió que ens acostava aquesta hora del matí. El Dani Prieto Lambre, que és catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, i volíem comentar amb ell precisament la notícia del dia, i és que el Regne Unit ha aprovat la vacuna que ha elaborat la Universitat d'Oxford, precisament la farmacèutica AstraZeneca, i com ens explicava el doctor Prieto Lambre, és imminent que al Regne Unit aquesta vacuna comenci a distribuir-se, i això pot ser un punt d'inflexió en la lluita contra el coronavirus, que és la lluita que tots plegats mantenim a hores d'ara. Doctor i catedràtic Daniel Prieto Lambre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Món a RAC1.
Un plaer, que vagi molt bé.
Hem arribat a 8:45 del matí. Hem de resituar-nos perquè era molt interessant sentir les reflexions d'una persona que domina de la matèria, i de quina manera, el doctor Prieto Lambre, perquè ens posés una aquesta llum sobre aquesta notícia que ens arribava des del Regne Unit, i és aquesta aprovació, aquesta molt bona notícia de la vacuna d'Oxford, que, doncs, per tant, sembla que sigui imminent també que la rebem, comencem a rebre nosaltres al país.